Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Diumenge que ve celebrarem en tota l'Església el Dia del Dòmut. Aquesta jornada va ser instituïda pel Papa Pius XI l'any 1926 a fi de sensibilitzar tots els catòlics en la necessitat de recolzar l'anunci de l'Evangeli entre aquells que no coneixen Jesucrist, d'ajudar a les noves esglésies que anaven sorgint en els països de missió i de despertar la consciència missionera en tot el poble de Déu. Després de 90 anys de celebració, hem d'agrair a Déu els fruits que ha produït aquesta jornada anual: un major coneixement de l'activitat dels missioners, la convicció que la missió no és quelcom que afecte únicament els religiosos, religioses o sacerdots, sinó a tots els batejats, la presència cada vegada més nombrosa dels laics en les missions, la cooperació econòmica i espiritual dels catòlics amb els missioners. La celebració del Dòmut ha tingut també un efecte positiu no sol dins de l'Església, sinó també en la societat europea. Gràcies al coneixement del treball dels missioners i missioneres, Europa s'ha sensibilitzat davant dels problemes i situacions de molts pobles que abans es quedaven molt llunyans. Estic convençut que l'Església Catòlica ha obert els ulls del vell continent a les necessitats dels països més pobres, que generalment coincideixen amb aquells on l'Evangeli encara no s'havia anunciat. El Dòmut està en l'origen del sentiment de solidaritat amb els pobles més necessitats del nostre món, que avui és present en amplis sectors de la nostra societat. El lema d'enguany, "Surt de la teua terra", està en sintonia amb la insistència del Papa Francesc en que siguem una església en sortida. La missió implica eixir de la pròpia terra, per obrir-se a l'ample horitzó del nostre món a fi d'anunciar l'Evangeli. Es tracta d'un eixir, és a dir, d'on deixar tot allò que ens dona confiança i seguretat, per anar a anunciar l'Evangeli i ajudar a altres esglésies i comunitats cristianes més necessitades que les nostres. Eixe sortir de la pròpia terra implica sacrificar les comoditats, renunciar a moltes de les coses que fan confortable la nostra vida, allunyar-se de les persones a qui ens sentim units per vincles d'amistat i afecte. Qui surt arrisca. Quan hem conegut algun missioner, hem pogut constatar que no van a llocs on es viu millor. La seva vocació els porta a viure pobrement entre els pobres, a assumir certs hàbits de vida que en els nostres països estan superats, a obrir-se a noves cultures i costums que no són els nostres. I tot això ho fan no per a ells mateixos, sinó pel desig d'anunciar a Jesucrist i posar-se al servei dels germans. Qualsevol persona de bona voluntat no pot més que admirar-se davant del testimoni de tants cristians i cristianes que amb generositat han entregat la seva vida en terres llunyanes al servei de l'Evangeli i dels més pobres. La missió és una obra de tots els batejats en comunió amb el Papa. Per això us demano que siguem generosos en el nostre suport econòmic a l'activitat missionera de l'Església, coordinada pel Sant Pare a través de les obres missionals pontifícies, i que en la catequesi i en les nostres parròquies fomentem el sentit missioner. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el poder.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 2770. 93 409 2770.
Cada nit de dissabte a diumenge passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn de matinada per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu.
Lluc 20:25.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
No hi havia a València dos amants com nosaltres, però els menes amaven des del matí a la nit. Tot ho recorden entre vas estenent la roda. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. Tot encara pren aquell vent l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic.
Sempre és un plaer i sempre és un molt emotiu recordar d'una banda Ovidi Montllor recitant d'altra banda Vicent Andrés Estellés en aquest Els Amants. Massa anys fa que se'n van anar tots dos. En el meu cas personal, sobretot l'Ovidi. Bé, històries a banda, comença el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, festival que arriba ja enguany a la 16a edició i que durant tota aquesta setmana estarà omplint diversos espais de la ciutat del Vallès amb un munt, sense exagerar, de propostes a l'entorn del món de la poesia. És certament molt difícil intentar fer una selecció, o si més no, destacar alguna de les activitats, perquè són moltíssimes i totes són molt bones. De tota manera, evidentment, aquesta és la meva feina i ho intentarem. Destacar, dilluns 17, un parell d'activitats que ens han cridat molt poderosament l'atenció. Una, un duet de poesia amb Emília Rovira i Joan Margarit, que tindrà lloc a la llibreria Alexandria Llibres a 7:45 del vespre, i un altre aquest mateix dilluns, tal com dèiem, que porta per títol Ferreter a la Ferreter, i que porta aquest títol precisament perquè fa un duet amb el poeta Gabriel Ferreter. D'una banda, el lloc on es fa és la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, i d'altra banda, tot versarà l'entorn de l'obra del poeta, perquè allà hi presentaran les bases del 15è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater, i també hi haurà un recital de poesia a càrrec i amb els poemes de l'última guanyadora d'aquest premi, que va ser Eva Baltasar. I, finalment, l'actriu Sílvia Bel posarà veu a les paraules de Gabriel Ferrater, acompanyada a la música d'Artur Regada. Recordem-ho, Biblioteca Central Gabriel Ferrater, que és a l'Avinguda Pla, al Vinyet 40, a les 9 del vespre.
Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de
és
França,
el propi Pere IV recitant fa un munt d'anys el Price, el seu poema Corrandes d'exili. Dimarts 18 d'octubre tornarà a ser Pere IV el protagonista al Festival de Poesia Sant Cugat. En aquest cas, recitat en la veu de l'actor Jordi Bosch amb motiu del 30è aniversari de la mort de Pere IV. Jordi Bosch, com dèiem, acompanyat a la guitarra per Xavier Bosch, al Cafè Auditori de Sant Cugat faran aquesta lectura de poemes de Joan Oliver Pere IV. També el dimarts 18 d'octubre, Santíssims Poetes, un espectacle de poesia contemporània i música de l'agosarat i sempre avantguardista Carles Santos, considerat una de les grans culminacions de la poesia sonora. Aquest còctel imprevisible anirà acompanyat de les veus de tres dels nostres grans poetes, Francesc Parcerisses, Marta Pesarrodona i Esther Xargay, que llegiran els seus versos acompanyats dels visuals d'Àlex Pallí, amb música, evidentment, de Carles Santos. Això a les 9 al Teatre Auditori de Sant Cugat.
Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni es fosca l'aventura de la nit, i la rosada és clara, que el sol surt i s'ullprem, i té delit del bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta.
Un altre cop l'Ovidi, perdoneu-me, és debilitat. Això per emmarcar un altre d'aquests actes del 16è Festival de Poesia de Sant Cugat, dimecres 19, Joan de Bosà, entre poemes i cançons, enmig d'un període de descans que s'ha pres el poeta Joan de Bosà, presenta aquest espectacle en el qual ell diu que juga a dir textos i poemes d'autors que admira, com Joan Margarit, Caterina Albert, Feliu Formosa, Joana Raspall o Miquel Martí i Pol, i els acompanya d'alguna cançó pròpia, d'alguna versió d'aquelles que només canta, segons diu ell, quan està sol a casa. Això serà al Cafè Auditori a les 9 del vespre.
Gira la roda del temps per la força del vent de les ànimes soles. Gira mentre seguirem demanant a on estem la mateixa resposta.
Un altre gran poeta, Miquel Martí Pol, en la veu ara de Lluís Llach, que ens serveix de marc per presentar el que serà un altre espectacle el dijous 20 d'octubre, que porta per títol L'amor fora del mapa, un viatge literari, musical i emocional seguint la ruta marcada per L'amor fora del mapa, l'última obra de Roc Casagran, una novel·la sobre la bellesa i l'angoixa, l'atracció i la prohibició, l'autenticitat i el desconcert. Això serà amb Mireia Vives a la veu, Borja Penalba, guitarres, veu i harmònica, i Roc Casagran, rapsòdia. També aniran acompanyats de Lluís Cartes a la bateria, percussions, teclats, guitarra i cor. A les 9 del vespre, al Teatre Auditori de Sant Cugat. I encara moltes activitats més, però no ens queda temps, ens sap greu. És Michel Camilo. Michel Camilo, extret d'un fragment de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual parlarem d'aquí un instant. No és que vulguem parlar de cinema, és que parlem de que arriba, de que altre cop és aquí, el festival, el Boldan Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 48a edició d'un festival que sense necessitat d'acudir als triomfalismes ha esdevingut ja una referència mundial en el gènere. I si ho ha esdevingut, probablement sigui per la seva capacitat de portar pesos pesats i al mateix temps a l'altre plat de la balança, afegir-hi una bona dosi de noves propostes, moltes de les quals acostumen a sortir bé. De manera que el festival sempre és una garantia de trobar un cartell molt atractiu entremig de tota la gran oferta que, com sempre, vindrà farcida de concerts, alguns d'ells gratuïts, classes magistrals a càrrec de primeres figures del gènere, conferències, trobades amb els artistes... En fi, el que ja a hores d'ara, després de 46 edicions, coneixem com a festival, el Boldan Festival Internacional de Jazz de Barcelona. És curiós que sempre m'oblidi de posar la marca al davant. Com sempre, el Boldan Festival Internacional de Jazz de Barcelona el podeu seguir de moltes maneres i jo us ho recomano perquè per seguir la cartellera la llau d'informació és bastant important i paga la pena atençar-se o buscar el blog oficial, la pàgina de Facebook o a través del Twitter, que sempre és molt actiu. Comença aquest festival, aquesta 48a edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, amb una pel·lícula, amb una projecció, i aquí ve el fil d'aquesta música que estàvem saltint. La pel·lícula és Playing Lecuona. Serà el dimecres 19 d'octubre a la sala Barge a 8:45 del vespre. Playing Lecuona és una pel·lícula documental de Pavel Giró i Juanma Villar Betancourt, Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba i Chucho Valdés. Una pel·lícula que, més que fer una mena de retrat biogràfic de Lecuona, del compositor cubà, el que fa és una mena d'assaig sobre una reflexió sobre de la seva música, sobretot el gènere que Lecuona va conrear. I ho fa a través de la mà d'aquests intèrprets destacats. Chucho Valdés, que és precisament del mateix lloc on va néixer Lecuona, Guanabacoa. Michel Camilo és de Nova York, on va triomfar Lecuona. I Gonzalo Rubalcaba des de Sevilla, on fusiona el seu jazz amb l'estil flamenc. Aquesta és la primera de les cites que ens proposa aquest festival de jazz de Barcelona. Oh, since you've been gone and left, I've been hurting and feeling bad for myself. If I can get away from my aching brain, I think I might feel all right. I ja sense parar el mateix dimecres, a 11:15 de la nit, el Harlem Jazz Club presenten, apareix, hi haurà un concert de The Rat Treads, establerts a Nova York, que és una de les bandes més vibrants d'aquesta ciutat. Han trepitjat i trepitgen sales emblemàtiques amb freqüència, com ara Blue Note o Webster Hall, amb influència en música nord-americana molt evident d'aquella que anomenem amb més arrel, amb més ànima. Són The Rat Treads i es presenten a Barcelona al Harlem Jazz Club. I de Nova York tornem a Cuba acompanyats per visitar, per retrobar Los Van Van, una banda mítica formada per Juan Formell, desaparegut Juan Formell, l'any 1969. Aquesta és, sens dubte, segons tothom, segons tots els crítics, l'orquestra cubana per excel·lència, la tradició musical perfecta d'allò que ells anomenen com a concepte la cubania. Música elaborada, sincera, sobretot ballable, en combinació ideal amb el que ha convertit a Los Van Van en una referència inexorable de la música ja no cubana ni de l'estil, sinó universal. Fem l'última pinzellada aquesta 48a edició del World Dance International Festival de Jazz de Barcelona, parlant no tan sols d'una actuació, sinó d'un espai al qual caldrà estar molt atent. L'han anomenat Bluesman Cocktail Bar i fins al 10 de desembre estarà situat a l'Hotel Palace. I a les 11 del vespre, a les 11 de la nit, cada nit, hi haurà actuacions sempre amb entrada lliure, però amb consumació obligatòria. Hi haurà bastantes actuacions, entre elles aquesta que estem escoltant, la d'Esther Granja Quartet. També hi haurà Carmen Porcar Band o Reckless. Tot això són algunes de les gotes d'aquest gran xafa que és el Festival World Dance International de Jazz de Barcelona. Això, per si algú té la curiositat, es titula Tempus est locundum i pertany al Còdex Buranus 179. Música medieval, evidentment. No cal ser molt llest per endevinar-ho a la primera. No és que parlem de música medieval, sinó que ens va molt bé per il·lustrar una altra de les activitats, en aquest cas una exposició, una xerrada i moltes coses més, que s'estan fent a l'entorn de la figura de Ramon Llull. Ja sabeu que estem en ple any Llull. Bé, de l'activitat que us parlarem ara, de fet, dic activitat perquè són moltes coses alhora, ja ho veureu. Té lloc al claustre del Centre d'Art Santa Mònica, ja sabeu, allà al final de la Rambla de Santa Mònica, evidentment, a Barcelona. I es diu Llull Kurokawa, a la llum de les idees. D'entrada, és una exposició com a marc general o com a peça més gran de tot el paquet. És una exposició en la qual s'intenta projectar una mirada contemporània, cosa no pas fàcil, almenys d'imaginar, sobre la figura del místic, d'aquest més que místic, del visionari Ramon Llull, i sobretot per intentar mostrar i treure a la llum els paral·lelismes que existeixen entre la seva obra i el que és la ciència actual, la ciència moderna, que en té de paral·lelismes i molt, fins i tot passats aquests 700 anys després de la mort del savi. És una exposició que ha comportat una recerca que ha d'haver estat francament intensa per poder interpretar les lleis de la natura i el món. Aquest és el mètode amb el qual Llull concentra la mística, la lògica i la ciència. Llull es nodreix de la confluència de sabers del seu temps. Així, assumeix el repte de reinterpretar codis per a l'elaboració de la seva art, un model propi de contemplació i de coneixement. En aquesta exposició hi trobarem moltes coses. I sobretot el que hi trobarem és moltes experiències, moltes activitats que ens acompanyaran, de manera que ens faran més evident tot aquest univers Llull. Perquè l'exposició va acompanyada d'un extens programa d'activitats que arriben fins al mes de desembre. I de la presentació de la instal·lació audiovisual Unfold, de l'artista japonès establert a Berlín, Ryoichi Kurokawa. Per això l'exposició porta el cognom de Kurokawa inserit. Bé, què ha fet Kurokawa i què és el que ens presenta Kurokawa en aquesta exposició? Evidentment, i lògica, a partir de la figura de Ramon Llull, per a crear una instal·lació audiovisual que permet una experiència que ell en diu sinestèsica i immersiva, és a dir, intenta submergir-nos en l'univers de l'ull a través de la unificació de so i visió per crear una expressió abstracta del principi de l'univers, que d'alguna manera és el que perseguia Ramon Llull. Paral·lelament ha discorregut l'experiència a Kurokawa i ho ha fet d'una manera realment curiosa i amb molta feina, perquè ha sigut seguit, diguéssim, experiències i sistemes paral·lels als de Ramon Llull. S'han anat, ha transformat dades espacials, en concret, els fenòmens relatius a la formació i l'evolució de les estrelles a les galàxies, en sons, imatges i vibracions. Pels que preneu atenció a la música, segur que aquesta com a mínim us sona perquè és del llibre vermell de Montserrat, és l'Estela Esplèndens. Bé, tanquem el parèntesi per intentar continuar aquesta feina que per mi se'm fa titànica d'explicar el que és aquesta exposició de Llull i, aquesta instal·lació de Kurokawa. El que sí us puc explicar, jo crec que d'alguna manera us pot donar una idea de què estem parlant, és que Kurokawa s'ha anat fins al CEA IRFU, a Paris-Saclay, que és el, aviam si ho diu bé, Institute of Research into the Fundamental Laws of the Universe. Una cosa així com l'Institut de Recerca de les Lleis Fonamentals de l'Univers. Poca cosa. Ha anat allà i ha treballat amb Vincent Minier, que és astrofísic aquí. I aleshores ha tingut accés al laboratori i a les dades científics, de fet, un fet sense precedents en l'àmbit científic, i ha utilitzat totes aquestes dades per crear sorprenents presentacions en 3D de l'espai que inclouen algunes interpretacions de com es formen els cúmuls estel·lars i del naixement dels estels semblants al Sol. S'ha inspirat en els darrers descobriments en el camp de l'astrofísica. I bé, ja no sé què més dir perquè me n'adono que és bastant difícil d'explicar això. En qualsevol cas, que sapigueu que teniu aquest Llull Kurokawa a la llum de les idees, al claustre de l'Arts Santa Mònica, i que fins al 4 de desembre, per ser exactes i precisos, hi continuarà havent moltíssimes coses, moltíssimes activitats que giren a l'entorn d'aquesta mostra, d'aquesta instal·lació i d'aquesta exposició. Això que escoltem és el tema principal d'una pel·lícula de l'any 87, tampoc en fa tants. La pel·lícula concretament es deia The Glass Menagerie i està basada, és la versió cinematogràfica d'una obra del senyor Thomas Lanier Williams, que segur que així d'entrada no us ve al cap qui és, però si us dic que com a nom artístic utilitzava Tennessee, doncs ja sabreu que Tennessee Williams és l'autor d'aquesta obra i de moltes més. Aquest autor tan controvertit, tan àcid, tan de violència continguda en les seves obres i tan autobiogràfic, ve avui al Tocs de Cultura perquè hem pràcticament de parlar de l'estrena de la versió en català. Bé, no és l'estrena universal, que ningú s'ho pensi, potser construït malament la frase, però sí que és l'estrena de la versió que en fan al Teatre Acadèmia del zoo de vidre, altrament conegut també abans en una traducció anterior a la de l'Emili, com figuretes de vidre d'aquest original anglès de Class Manager, de traducció incòmoda, diguéssim. Bé, doncs, Teatre Acadèmia, el zoo de vidre de Tennessee Williams, direcció de Boris Rothenstein. El zoo de vidre, per si no el recordeu, tot i que estic segur que sí, ens parla d'un personatge, es diu Tom Wingfield, i que d'alguna manera fa de narrador i es confessa i revisita i reconsidera el món de la seva joventut des de la maduresa, des de la perspectiva d'un home madur. I examina els propis somnis inconfessables, els de la família, les inseguretats, les fortaleses, la seva mare, la germana fràgil, impedida, i finalment la inconsistència del somni americà. És a dir, absolutament incardinada en tot el que va ser la producció de Tennessee Williams. Nosaltres hem volgut parlar i hem parlat amb el director d'aquest muntatge, Boris Rothenstein, que defensa d'entrada que Tennessee Williams és ja, des de qualsevol punt de vista, malgrat que algú ho dubti, un clàssic.
És ja bastante claro que no podemos hablar de momento de clásicos del siglo XXI, porque clásicos se consideran que es personas que han superado el tiempo. Pero Tennessee Williams es seguro que es clásico del siglo XX. Y es clásico de no solo de americanos, sino de dramaturgia mundial.
Evidentment que sí, i si més no, jo crec que mirant les cartelleres un se n'ha de donar que Tennessee Williams és un autèntic clàssic per la manera com les visita i revisita una vegada i una altra. De fet, enguany, ja ho anireu veient amb el pas del temps, a Barcelona hi ha previst, de moment, quatre, i potser n'hi haurà algun més, quatre muntatges de les obres de Tennessee Williams. Rothenstein recorda la singularitat de cada posada d'escena, el fet que és única, reivindica la lectura de cada director que fan que cada muntatge sigui exclusiu, únic i irrepetible.
Esta misma obra de vidrio, José María Pou, hace dos temporadas en Teatro Goya. Y esto no significa que aquellos espectadores que han visto ella no pueden ir a mi montaje en Teatro Academia. Porque aseguro que es descubrimiento para gente cómo la misma obra puede estar presentada de muy distinta manera.
Boris Rothenstein, en la conversa que vam mantenir, va insistir molt i va dedicar molt de temps a intentar explicar quina és la seva visió de l'obra i quina és la seva lectura personal única, la que ell en fa.
Yo he visto muchos montajes de esta obra en distintos teatros, en distintos países. Entonces, sí decidió hacer esta obra en Teatro Academia, que tiene su nivel cultural bastante alto, no en vano se llama Academia. Yo decidí hacer esta obra desde el punto de vista de un creador hacia otro. Yo hago el espectáculo como mi propio sueño sobre Tennessee Williams. La obra permite hacerlo.
Univers oníric, doncs, investit o imbuït d'aquest univers William, que recordem-ho, és l'univers de les pulsions més inconfessables, de la violència reprimida o no, de les passions. Les seves obres estan vinculades estretament als grans noms dels actors de l'Actors Studio. I això no és per casualitat. Els textos de William són un excel·lent camp adobat per als actors del mètode de Strasberg. Boris Rothenstein ens parla utilitzant una cita famosa de les baixeses que alimenten aquesta peça d'orfebreria que és el zoo de vidre.
Hi ha una poetessa russa, Anna Akhmatova, que escribió una poema donde hay así una frase. Si vosotros podéis imaginar desde qué basura están creciendo las rosas sin avergonzarse. A mí me interesa algo de este basura y algo de estas rosas.
El zoo de vidre de Tennessee Williams en direcció de Boris Rottenstein al Teatre Acadèmia.
Tocs de cultura. Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. A Ràdio Estel... Tocs de cultura.
La memòria d'un àngel. Aquest és el títol del concert per violí que estem escoltant de fons, que és concretament el concert per violí d'Alban Berg. Estrenat a Barcelona, ara ja fa 80 anys, l'any era l'abril de 1936. Va ser un encàrrec de Louis Krasner. Li va demanar un concert per violí a Alban Berg amb la idea de fons en la qual havia de centrar-se Alban Berg, d'acostar el dodecafonisme, sempre difícil per al públic general, acostar-lo, diem, això, al gran públic, per intentar deslliurar-lo de l'etiqueta de música cerebral que sempre ha pesat, li ha pesat al damunt. El resultat va ser una de les obres més importants del segle XX. Va estar dedicada a la filla d'Anna Mahler i estrenada, com dèiem, al Palau de la Música el 1936. Per què Alban Berg? Per què el seu concert de violí? Doncs perquè divendres 21 a l'Auditori i, en conseqüència, tota la resta del cap de setmana en tres repeticions més, serà un dels protagonistes d'un concert que porta per títol el violí de Jill Shaham i la setena de Beethoven. Molt probablement en aquest moment hi deu haver molts que deuen estar dient, però aquest paio no ha dit la setena a Beethoven. De què juguem? Doncs juguem a anar pas per pas. A banda del concert per violí d'Alban Berg, també hi haurà això que escoltem, i que no és ni més ni menys l'obertura Leonora III del músic austríac Ludwig van Beethoven. Què és l'obertura Leonora? Ràpidament, és una obertura, com el seu nom indica, i és, de fet, l'obertura de la única òpera a la que es va atrevir, perquè sembla que li feia molt de respecte al gènere, a composar Beethoven, Fidelio. Fidelio, aquella història en la qual relata com Leonora es disfressa de guàrdia de presó, d'una presó que porta el nom de Fidelio, el títol de l'òpera ve d'aquí, per rescatar el seu marit, que es diu Florestan, i que està condemnat a mort per raons polítiques. Això és Fidelio. I llavors hem dit que això era l'obertura Leonora III. Per què III? Doncs perquè Beethoven una mica més hi deixa la vida i la salut composant Fidelio. Tant és així que hi ha fins a tres versions de l'obertura. L'obertura amb la que es va estrenar l'òpera va ser la versió número 2. I després, de fet, hi va haver quatre versions, eh? Vull dir que la cosa va anar per llarg. L'estrena de 1805, tal com dèiem, va anar amb la segona versió. Després la va corregir, va continuar treballant, i finalment va crear aquesta Leonora III, que és la que està considerada per molta gent, vaja, per la majoria, com la millor de les quatre obertures, i és la que habitualment es fa servir com a obertura de l'òpera canònicament, no? Però tal és la magnitud i la volada que va prendre aquesta obertura que normalment i en molts llocs s'interpreta això com una peça simfònica separada, i aquest és el cas també d'aquest concert de l'Auditori. I podem sentir aquesta Leonora número 3, opus 72, una obertura d'una amplitud i esperit simfònic que li asseguren la seva autonomia, tal com va dir Transform. Vet aquí una altra Leonora, però aquesta va acompanyada d'un tal Alfons. I, a més, el títol complet és Alfons Leonor o l'amant pintre, o sigui, l'amant pintor. És una obra de Ferran Sor, que també estarà en el llibret, estarà també en el programa, volem dir, de l'auditori d'aquest concert del cap de setmana. Una pàgina d'aquest autor realment poc tingut en compte, aquesta és la veritat, aquest català que va fer vida a Madrid, a París, a Londres, i que va tenir una vida realment atzarosa, de la qual potser pagaria la pena fer-ne gairebé una pel·lícula. I finalment, doncs anem allò al que seria el segon plat, el tall. Poques persones hi deu haver al món que no identifiquin immediatament, si més no, aquest segon moviment de la setena Beethoven, l'Allegretto. Malgrat que en aquells moments l'home ja estava absolutament sord, vull dir que jo no em puc imaginar com es fa això, però estava sord, i ell encara va dirigir l'estrena d'aquesta setena sinfonia, una obra que en realitat doncs sembla vessa vida, optimisme, ritme, per ser el fruit de la creació d'un home molt, molt sord en aquell moment. Aquest cap de setmana a l'Auditori.
Tocs de Cultura.